l'homme, oh là là. Quand on est bien tout le monde, j'ai les poils, oh bonjour. Bonjour les voix, pour solo, terreno, la la, rumoro, que le manto, la la.
Good morning, Mr. Mealy. I noticed on the door you're Milton and Mealy. I am your orderly on this ship, Jerome Littlefield. Up, up, up. Sandman working overtime last night. Look what we have for Mr. Mealy this morning. We have num-nums. Isn't that goody, good, good? Num-nums. We have oatmeal. Lumpy, lumpy oatmeal. Eggs, toast, Eggos, coffee. Is that marvelous? Lumpy, lumpy oatmeal. Is that wonderful? Ah, 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 ah.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui hem començat aquest cinema a la xarxa amb aquest fragment d'una de les pel·lícules del protagonista de la sessió d'avui. Un personatge que només per la seva veu, tant feia si era en el doblatge o era la veu original, era una veu inconfusible. Avui parlem de...
Doncs de Jerry Lewis. Jerry Lewis realment era així. Ell tenia una veu molt característica i els dobladors s'hi havien d'ajustar. I aquí en va tenir de molt bons. Quan les versions eren sempre doblades a l'espanyol, era Miguel Ángel Valdivieso. I després en català era en Joan Pera. I aquest fragment que hem escoltat ara, que és una pel·lícula molt divertida, molt, de l'any 64, de Frank Dashlin, el millor director amb el qual ell va treballar, doncs era Caso Clínico en la Clínica. I és que avui, doncs, això, dedicarem cinema a la xarxa, a Jerry Lewis, que ens va deixar, concretament, a l'edat de 91 anys, el 20 d'agost passat. Recordaràs que en un espai que vam dedicar a les velles glòries encara vives de Hollywood, vam parlar d'ell, quan tot just havia fet 91 anys. Doncs bé, poc després, Jerry Lewis va morir. Avui, en tot cas, s'ha de dir una cosa, ell es va mantenir viu, dic actiu, fins al final. Mentre va tenir vida, ell va estar fent... Home, no treballava platòricament, però sí que feia petites col·laboracions, petites aportacions. No estava assegut en un sofà com un vellet que explicava talletes, ni molt menys. Jerry Lewis era un... El cap li bullia sempre. Ell era d'origen jueu. Havia nascut el 16 de març de l'any 1926 a Newark, que és una ciutat on ha nascut gent molt, molt... Bé, que ha tingut molta projecció pública després. Per exemple, és la ciutat de Paul Auster, és la ciutat de l'actriu Eva Marie Saint, aquella actriu, recordarem, de La llei del silenci i Perseguit per la mort. A Ray Liotta, per exemple, de Joe Pesci, de Brian De Palma, tots aquests italoamericans. També de Whitney Houston o de Paul Simon. És una ciutat que ha donat gent molt, molt important. Ell, en Jerry Lewis, era fill d'artistes i, esclar, va créixer sempre envoltat del món dels escenaris, del món del teatre i de la faràndula. I a l'edat de 20 anys ell debuta en un club d'Atlantic City al costat de Dean Martin. Val a dir que, en tot cas, a veure, Dean Martin no era ni molt menys la figura que després va ser. En aquell moment era més gran que ell, tenia 9 anys més, però era encara tenia una carrera molt incipient, Dean Martin. I... Un dia el productor Harvey Wallace, que era el productor que havia produït les pel·lícules que produïa en aquell moment les pel·lícules d'Elvis Presley, doncs, bé, els va donar un paper secundari en dues pel·lícules. Una va ser La meva amiga Irma i després La meva amiga Irma se'n va a l'oest. I després, doncs, això, estem parlant del començament de la dècada dels 50, i Jerry i Dean Martin comencen a formar parella, una parella molt, que té molt d'èxit, i fan pel·lícules com Ese es mi chico, Vaya par de marinos, Que par de golfantes, Una herencia de miedo, Un fresco en apuros, i la penúltima va ser Partners, aquí es va titular Juntos ante el peligro, que era una mena de western, de l'any 56 de Norman Taurog, i bé, no cal dir que en tots els personatges que feien, doncs, Jerry sempre tenia el paper de...
Pallasso, no?
Del pallasso. I a més, doncs, aquí sentirem a un Jerry Lewis que en aquest cas el doblava Miguel Ángel Valdivieso.
Mira lo que has hecho. Perdimos el tren.
Lo siento.
¿Y ahora cómo vuelvo al rancho?
Bien, te diré lo que podemos hacer. Nosotros...
Nosotros no. Estoy yo y estás tú. Y a ti no quiero volver a verte.
Sí, pero pensé que tal vez...
No pienses, se acabó. Adiós y buena suerte.
Adiós, señor Mosley. Adiós, Cadels. Adiós a todos.
En aquest fragment sí que és, sobretot els que hem vist les pel·lícules ja doblades, reconeixible, no?, aquesta veu d'en Valdivieso.
Sí, sí, perquè feia aquella... Oh, no, cuánto lo siento! Sí, així, una veu molt nasal i era molt divertida. Miguel Ángel Valdivieso va ser també l'home que doblava després a Woody Allen en espanyol.
Mm.
Igual que Joan Pera va doblar també, no només a Jerry Lewis, sinó també a Woody Allen en català.
I escolta'm una cosa, aquest tàndem, el Jerry Lewis amb el Dean Martin, quantes pel·lícules van arribar a fer? Perquè n'has citat algunes.
Sí, en van fer 16, concretament, 16 pel·lícules. I fixa't que té molt de mèrit, perquè només les van fer en 7 anys. En 7 anys van fer 16 pel·lícules, entre 1949 i 1956. No paraven, eh? Tenien èxit en
aquell moment. Van
trobar
un filó aquí,
sí, aquesta sí, parella. Sí, feien una molt bona parella. I sí, clar, era el pallasso, era els dos pallassos, el savi i l'altre.
Sí,
i el
feien com... els dos papers.
Sí.
Però van trencar la seva relació?
Sí, van trencar. Després del 56 trenquen, sí, parteixen peres, i aleshores doncs, cadascú se'n va pel seu compte, tot i que actuaven a casinos de Las Vegas en llocs diferents, és a dir, però estaven molt a prop, no es parlaven, però un actuava en una banda del carrer i l'altra a l'altra, saps? Feien els seus shows. I fins i tot, anys després, ells es van, en una actuació que van fer en un casino de Las Vegas, es van preguntar a ells mateixos, quan finalment van acabar fent les paus, van dir, per què punyetes ens van barallar? Mai no ho sabrem, eh? Ni ells mateixos ho sabien. Jo crec que va ser una qüestió de vanitat personal de cadascú, eh? Tothom tenia gelosia i tothom volia... Cadascú volia ser el destacat més que l'altre. I, clar, el cert és que Jerry Lewis era el que feia riure. L'altre era molt, molt, molt ensupit, no? I, clar...
El seriot era el
seriot. El seriot era el seriot, no? I, a més, Martin era molt mandrós, perquè mentre Jerry Lewis era un home molt creatiu, que al cap li bullia, sempre estava inventant gags i situacions còmiques i... Di Martí no, Di Martí passava de tot i ja fes això i feia allò, però no, saps, no tenia aquest talent, ell no li interessava tot això. En canvi, Jerry Lewis no volia només actuar, sinó anava creant contínuament. I bé, com hem dit, van estar una colla d'anys sense parlar-se, i aleshores en Jerry, de fet, estava molt dolgut per aquella separació. Ell no la païa prou, perquè tenia una estima personal per Di Martí. I una vegada va dir, en una declaració també va disparar amb bala contra Dean Martin, una vegada va dir, perquè ell tenia amistat amb Jerry Lewis, amb l'Estat Laurel, de Laurel i Harvey, doncs tenia amistat amb l'Estat Laurel, i va dir Jerry Lewis, Estat Laurel i jo vam arribar a la mateixa conclusió. Tots dos eren perfeccionistes frustrats per guionistes i directors mediocres i, atenció, per companys mandrosos que l'únic que els interessava era gaudir de la vida i jugar al golf. Aquí tens la indirecta cap al Dean Martin, no? I aquí jo pencava i ell volia jugar al golf. Tanmateix es van reconciliar al cap de 20 anys, van passar 20 anys, sense parlar-se, i va ser en un espectacle a benefici de la distròfia muscular i gràcies a Frank Sinatra, que era amic de tots dos, i volia que tots dos fessin les paus al final. I no ve de parlar un i després parlar amb l'altre sense poder ajuntar-los mai. I aleshores, doncs, els va ajuntar en un escenari i ja, des d'aleshores, es van parlar sempre i van ser amics fins a la mort. De fet, l'any 1987, el dia que bé, el fill de Dean Martin va morir en un accident aeri, Jerry va anar a l'enterrament, però no va donar el condol a Dean Martin davant de tothom, per no fer bullir l'olla de la premsa groga. El morbo aquell de veure el Jerry Lewis, que tot i que havien tingut aquelles diferències, malgrat tot li donava la mà i tal, va preferir no fer-ho. Va anar a l'enterrament i se'n va anar discretament. I aleshores, Dean Martin, quan es va assabentar d'això, el va trucar i li va donar les gràcies, etcètera, no? I l'amistat es va mantenir fins al final. El 1960, Jerry Lewis va dirigir una pel·lícula en blanc i negre que va tenir un gran èxit, és molt bona, és molt divertida, que es diu El Grum. La va rodar en 4 mesos, tenia un metratge, era curta, només durava 72 minuts, i li va costar 900.000 dòlars i va recaptar 8 milions de dòlars. Imagina't, no?
Això sí que és un negoci.
Sí, i a partir d'aquí els productors li van donar mani ample. Clar, van dir que faci el que vulgui perquè aquest home és una mina. I aleshores, el 1970, va dirigir Doncs which way to the front, és a dir, on està el front, una sàtira antibel·licista en què ell encarna un home que vol acabar amb els nazis.
És igual que en les fotos.
Alemanya deve seguir avanzando sin parar. Alemanya deve governar el mundo. Con hombres como el Führer nadie podrá impedir que conquistemos el mundo. Viajaremos más que Marco Polo. Marcos, eso es dinero. Los marcos son dinero. Por eso quieren que sea el maestro de ceremonias del Festival Judío de Viena. Alemania necesita más alemanes. Para ello propongo que todos los niños hablen alemán desde el mismo momento de nacer. Así nunca tendrán que preguntarse de qué país son.
Bé, doncs acabem d'escoltar una altra de les pel·lícules del nostre protagonista d'avui, Jerry Lewis. De totes, Víctor, quina diries que és la seva pel·lícula per excel·lència?
De totes, El professor Guillat.
Mira, justament estava pensant en aquesta pel·lícula,
Sí.
I de veritat, t'asseguro que no tenia ni idea.
No, sí, El professor Guillat és una obra mestra, és de l'any 1963, una obra mestra total. Ell la va fer quan tenia 37 anys, era jove, era ben jove, i està remotament inspirada en la història de Robert Louis Stevenson, l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde.
Mm.
I aquí en el film veiem doncs, un científic, que es diu Julius Kelp, bastant guillat i molt lleig, però molt bona persona, que per mitjà d'un beuratge es transforma doncs, en períodes molt concrets, molt limitats en el temps, d'hores, diguéssim, doncs, un home molt atractiu i molt seductor, però molt també molt fatxenda, masclista, estúpid i absolutament insuportable, impresentable, tot el que tu vulguis. No? I aquí, en aquesta escena que ara sentirem, ell justament fa aquest personatge, que es diu Buddy Love, i està en una discoteca i Buddy Love dona lliçons a un cambrer de com s'ha de preparar un còctel.
No, eso lo dice usted, en realidad se llama Alaskan Polar. Nunca lo he oído nombrar.
Hasta hoy.
Bueno, presta atención.
Un chorro de vodka.
Un poco de ron.
Algo de bitter.
Y unas gotas de vinagre.
Unas gotas de... ¿Se lo va a tomar aquí o lo llevará a casa para frotarse el pecho?
¡Has estado magnífico! ¿Le habéis oído, muchachos? Todo un George Bernard Shaw.
¡Vaya! Y la frase la ha hecho él solito. ¡Es maravilloso! ¡Él solito! Y sin que nadie le ayudara, con su enorme bocaza.
Bueno, si no quieres que la coctelera entre a formar parte de tu organismo, mezcla la bebida, cierra el pico y presta atención. ¿Entendido? Repite lo que vaya diciendo.
Yo.
Prestaré.
Yo prestaré atención.
Está bien, continuemos. Una copita de vermú.
Una copita de vermú.
Una copita de gin.
Una copita de gin.
Un poco de coñac.
Un poco de coñac.
Una corteza de limón.
Una corteza de limón.
Una corteza de naranja.
Una corteza de naranja.
Jerez. Y para final, whisky. Ahora mézclalo bien y sírvemelo en un vaso grande.
Bé, doncs el protagonista d'avui, Jerry Lewis, una carrera que li ha durat pràcticament tota la vida, com deies abans al començament, més d'una cinquantena de pel·lícules i de premis. Com va anar? Algun Òscar?
Doncs mira, ni un.
No?
No, ni cinc de calaix en aquest cas. No, la vida és així. No tenia gaire predicament, diguéssim, a l'indústria nord-americana, en el terreny del prestigi intel·lectual. És curiós, eh? A Jerry Lewis se l'estimava molt a Europa, especialment a França, que el va descobrir com intel·lectualment, igual que va passar després també amb Woody Allen. Woody Allen encara avui als Estats Units no pinta gaire. En canvi, a Europa se'l venera molt, i especialment a França també, i a Catalunya agrada molt les pel·lícules de Woody Allen, però als Estats Units no creguis. I una de les raons per les quals ell ha vingut a rodar a Europa és també per això. Justament ara aquesta música que estem sentint de fons és quan ell, en una escena d'una pel·lícula, imita una màquina d'escriure. I ho fa meravellosament bé, eh? Bé, a veure, si mirem la primera etapa de Woody Allen, veurem que Woody Allen també ret homenatge a Jerry Lewis, igual que també ret homenatge a Groucho Marx. Tots tres jueus, eh? Tots tres eren jueus. I la pel·lícula, per exemple, Bananes i aquella etapa de pel·lícules més còmiques de Woody Allen, hi havia homenatges a Jerry Lewis i a Groucho Marx. Val a dir que, parlant de jueus, Jerry Lewis té una pel·lícula que no és còmica, que és dramàtica, que és The Day the Clown Cried, és a dir, el dia que el pallasso va plorar, de l'any 1972, però és una pel·lícula que va quedar inacabada per raons econòmiques. El productor, que Jerry Lewis va dir que era un gàngster, va tancar l'aixeta i no va continuar. Aleshores, Jerry Lewis va posar diners a la seva butxaca per continuar-la, per acabar-la, però la cosa tampoc va reeixir. De fet, aquesta pel·lícula està inacabada. Es deia, semblava que no, tothom pensava que no existia, una pel·lícula sobre els nazis i un jueu en un camp de concentració i tot això, i es deia que no existia, que era una llegenda urbana. Sí que existeix, però no es podrà veure tal com ha quedat fins l'any 2025. Ara està a la biblioteca està arxivada a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Però bé, això és una anècdota de la filmografia de Jerry Lewis, perquè tota la seva carrera, com dèiem, és una obra còmica, no dramàtica. El seu llegat no és el drama, sinó l'humor, i plasmat en més de 50 pel·lícules. Com hem dit, Jerry Lewis va morir el 20 d'agost passat a Las Vegas a causa d'una malaltia cardiovascular a l'edat de 91 anys. I nosaltres li direm adeu escoltant-lo cantar, que era una altra de les seves facetes, ell també cantava, agraït-li que amb el seu talent i les seves pel·lícules fes riure a diverses generacions.
Molt bé, Víctor, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
A reveure.
I got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my